tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Cel. Aquest dijous 16 de gener, al programa El Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre la marca Barcelona i les seves grans potencialitats en un moment d'esperança macroeconòmica. Ens acompanyaran Àngel Miret, Joan Torrelles i Franzina Alzina. A l'entrevista d'actualitat farem el cafè avui amb el doctor Enric Contreras, promotora d'una campanya de donació de sang que es fa aquests dies a Barcelona. Ja a la segona hora, com cada dijous, tindrem l'Hora del Consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. També parlarem de l'augment dels preus del transport públic i de l'empresa pública TMB. Ho farem amb Josep Garganté, membre de la Coordinadora Obrera Sindical i conductor d'autobusos. També ens visitarà avui l'advocat José Miguel Mestre amb el seu observatori laboral. Tot això i més aquest dijous al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Cruz, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila, redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de son dia més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El Parlament català demanarà avui el traspàs de competències per fer la consulta. Atenció, amb un PSC, com ja sabem, dividit.
Doncs sí, la Cambra Catalana vota aquest migdia en un ple extraordinari la proposició de llei per demanar al Congrés que traspassi les competències per fer la consulta. Aquesta proposta tirarà endavant perquè ja té el suport, recordem, de Convergència i Unió, Esquerra i també d'Iniciativa. Els mateixos grups que van acordar la pregunta. Tots, excepte la CUP, que com vam explicar ahir, finalment s'abstindrà perquè creuen que Catalunya no hauria de demanar permís per fer una consulta. Ara la incògnita és saber què faran els anomenats crítics del PSC.
Qui ja sabem què farà, o bé, què no farà, és Àngel Ros, ara, perquè en aquest sentit l'alcalde de Lleida anunciava ahir que deixa el seu escó per discrepàncies amb l'actual cúpula del seu partit, el PSC.
Doncs sí, déu-n'hi-do, l'actual alcalde de Lleida, membre destacat del sector crític del PSC, es nega a votar no a la petició que, com dèiem, es votarà avui al Parlament per demanar les transferències per poder fer aquesta consulta. Tot i la renúncia al seu escó, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, referma el seu compromís de presentar-se com a candidat a les pròximes eleccions municipals.
Em presentaré a l'Ajuntament de Lleida com a alcalde, encapçalant la llista dels socialistes, si evidentment el meu partit així ho considera. Això ho sabrem ben aviat, perquè el termini de fer primàries, doncs, de moment no he sentit ningú que es vulgui presentar a primàries, tanmateix hi ha temps i hi haurà temps, però la meva voluntat és presentar-m'hi, sí, i tornar a guanyar les eleccions. Aquesta és la meva voluntat.
Segons Ros, la coherència, el compromís i la fidelitat han tingut molt més pes que el seu càrrec de diputat.
Canviem de qüestió. El fiscal del cas Nós acusa el jutge José Castro d'haver-se inventat una teoria conspiratòria, diu, per imputar la infanta Cristina.
El fiscal anticorrupció de les Balears, Pedro Orrac, acusa el jutge Castro de basar la imputació de la infanta Cristina en teories conspiratòries. En un escrit que ha presentat el jutjat d'instrucció número 3 de Palma, que instrueix el cas Nós, demana a Castro que prengui declaració als pèrits de l'agència tributària que han estat investigant la infanta Cristina abans que ella declari com a imputada.
I la justícia veu indicis de suborn d'Oriol Pujol i la seva dona en els anomenats casos de la ITV.
Doncs sí, el jutge d'aquest cas de la ITV ha cridat a declarar les parts després de la petició de la Fiscalia d'imputar els diputats de CiU. El presumpte delicte de suborn s'afegiria al de tràfic d'influències que ja s'estava investigant. El Ministeri Públic basa la seva acusació en informes de l'agència tributària que indicarien que Pujol va cobrar 30.000 euros d'un empresari per votar a favor d'una llei.
I Barcelona serà també sancionarà els bancs amb pisos buits.
Doncs sí, Xavier Trias ha anunciat que la proposta es debatrà al ple del 31 de gener d'aquest mes. El text preveu multes de fins a 100.000 euros per les entitats que tinguin pisos buits en zones castigades pels desnonaments. No és un interès de sancionar per sancionar, el que volem és que entenguin que no podem continuar igual, ha dit Trias. Girona, Terrassa i Tarragona han provat mocions similars.
El Departament de Salut ha decretat epidèmia de grip estacional a Catalunya, una situació habitual, Sara, de cada hivern, però aquest any s'ha avançat, sembla, una setmana.
Doncs sí, el virus d'aquest any, a més, dura més i el pic més alt encara d'arribar, segons calculen les autoritats sanitàries. Però els casos atesos a CAPs i hospitals ja s'han començat a disparar de totes les malalties diagnosticades fins ara. Una persona de 93 anys ha mort i 43 més són casos greus. Es tracta de persones que tenen alguna malaltia crònica que es complica amb aquesta grip.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Tanquen els col·legis electorals a Egipte i comença l'escrutini de vots, Sara.
Doncs sí, ahir es va celebrar, recordem, en aquest país i sota la màxima seguretat, la segona jornada del referèndum constitucional amb el qual els militars volen legitimar el derrocament de Mohamed Mursi, primer president escollit democràticament el passat mes de juliol. Amb el triomf cantat ja del sí provocat pel boicot dels partidaris del no, la clau és saber quina participació hi ha hagut a la votació. Segons dades no oficials filtrades per alguns mitjans de comunicació, en les votacions del dimarts haurien votat el 40% dels 52 milions d'egipcis amb dret a vot i sumat als sufragis d'aquest dimecres se superaria de moment el 50% dels vots.
La nova Constitució rebaixa el to islamista de l'anterior i reforça el paper de l'exèrcit que podrà designar el ministre de Defensa durant els propers 8 anys.
Cal dir que a diferència de la primera jornada de votació, on recordem van morir almenys 9 persones, ahir dimecres no hi va haver grans incidents ni tampoc disturbis. En canvi, les autoritats han detingut 78 seguidors dels Germans Musulmans, acusats d'incitar a la violència i a les protestes per impedir la celebració d'aquest referèndum.
Canviem de qüestió. Segons un balanç provisional, 62 persones han mort en una cadena d'atemptats amb bomba a Bagdad i Bakuba, al nord de la capital iraquiana.
Fonts policials i sanitàries han informat que aquest atemptat amb més víctimes ha estat el perpetrat amb una bomba que ha detonat contra un edifici en què desenes d'iraquians rendien homenatge a un milicià sunita pro-governamental que va morir ara fa 3 dies. 2 anys després de la retirada de les tropes nord-americanes, la violència ha augmentat fins als seus nivells més elevats des de les massacres sectàries entre sunites i xiites dels anys 2006 i 2007, on, recordem, van morir desenes de milers de persones.
El Ministeri de Cultura francès ha apartat Julie Gayet, suposada amant del president François Hollande, com a membre del jurat d'unes prestigioses beques.
Doncs el Ministeri, per això, ha desmarcat aquesta decisió de la suposada relació de l'actriu amb el cap de l'Estat. Argumenta que la presència de Gayet no estava del tot confirmada. En canvi, segons la premsa francesa, van triar el jurat abans que la revista del cor Closer revelés la informació del suposat afer de Gayet amb el president francès. Justament ahir vam saber també que l'actriu presentarà una denúncia contra aquesta publicació. Gayet ha optat finalment per actuar contra el setmanari. Sembla que posarà la denúncia avui mateix.
En esports, el Barça visita avui el Getafe en la tornada dels vuitens de la Copa amb els deures gairebé fets, després del 4-0 al Camp Nou.
Per cert, Mercè, no sé si saps quin Iniesta és baixa per aquest partit.
Es va quedar tocat del partit contra l'Atlètic.
Doncs sí, el Tata Martino, però s'han dut 18 jugadors i han deixat fora per decisió tècnica Busquets i també Jordi Alba. Gerard Piqué, de la seva banda, sí que ha entrat en aquesta llista, ja que s'ha entrenat amb normalitat després de 2 dies treballant a un ritme inferior al dels seus companys per una sobrecàrrega muscular.
Per cert, que el Barça ha comunicat que ha arribat a un acord amb Marc Bartra per la renovació del contracte del central que finalitzava el pròxim 30 de juny.
Doncs sí, ara s'amplia fins al 30 de juny, però del 2017. La clàusula de rescisió del nou contracte serà de 25 milions d'euros i l'acord es firmarà les pròximes setmanes.
L'Espanyol passa finalment als quarts de final de la Copa del Rei amb vèncer l'Alcorcón per 4-2 en un partit que podríem qualificar d'infart.
Doncs sí, els madrilenys que havien guanyat per 1-0 l'anada s'han avançat amb un gol d'Òscar Plano. Simão i Sergio García, de penal, han capgirat el marcador abans que Javito empatés a només 10 minuts del final. Víctor Álvarez i Pizzi, amb un golàs, han completat una remuntada, com deies, Mercè, d'infart.
Encara en futbol, Sara, us destaquem que el Real Madrid també s'ha classificat per als quarts de final de la Copa i s'enfrontarà, per tant, a l'Espanyol.
Doncs sí, els d'Ancelotti han tornat a guanyar l'Osasuna per 0-2, com en el partit d'anada. Cristiano Ronaldo, de falta, la primera part ha fet el 0-1. En la segona part, Di María ha firmat el 0-2, definitiu, en culminar una bona jugada de Gessé. A 5 minuts del final, per cert, Coentrao ha estat expulsat per doble targeta groga.
L'Atlètic Club de Bilbao necessitava 2 gols per remuntar l'eliminatòria de Copa contra el Betis i els ha fet.
Els andalusos que havien guanyat per 1-0 en l'anada s'han plantat amb avantatge a Sant Mamés. Miquel Rico, amb 2 gols, ha donat la victòria als bascos i així passen als quarts de final de la Copa. I de la seva banda, David Barral ha marcat l'únic gol del Llevant en el triomf contra el Rayo per 1-0. Després de l'empat sense gols a Vallecas, aquest gol classifica els de Caparrós pels quarts de final. Els valencians, recordem, seran el rival del vencedor de l'eliminatòria entre el Barça i el Getafe.
I un últim apunt en futbol, Manchester City ha golejat el Blackburn Rovers per 5-0 i es classifica per la quarta ronda de la Copa Anglesa.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:11, Laura Aznar, bon dia, notícia curiosa.
Hola, bon dia. La número 2 del govern, Maria Dolores de Cospedal, s'enfada al veure que Bert li pren protagonisme. Va ser ahir en l'acte de presentació de l'any Greco. Les imatges mostren l'intent de Cospedal d'aixecar-se abans de que Bert, malgrat el nom del ministre, ja havia estat anunciat. La reacció de José Ignacio Bert ha estat també curiosa. Amb un somriure als llavis, ha aturat de Cospedal i se n'ha anat cap al faristol a fer el seu discurs, abans, per tant, que el de la seva companya de partit.
A la vora del llac, repassant aquelles xarxes...
Ja tenim la cançó de l'esperit d'enguany, Gerard Campos, bon dia. Doncs de l'aplec
sí.
De l'esperit d'enguany, Gerard Campos.
Doncs sí, avui volem presentar als oients l'himne de l'aplec de l'esperit, la trobada que totes les diòcesis catalanes convoca per als joves. La trobada es farà a Banyoles el dissabte 7 de juny, vigília de la festa de la Pentecosta. La cançó, composada pel grup de música cristiana Canta la teva fe, busca paral·lelismes entre la vida dels joves i les vivències que els apòstols van tenir al llac de Galilea.
Doncs aquesta cançó que estem escoltant de fons ja la tenim a la nostra llista de Spotify del primer cafè de Ràdio Estel. Continuem amb més notícies culturals. Laura.
El 32è Saló Internacional dels Còmics a Barcelona se celebrarà del 15 al 18 de maig. El comitè organitzador ha anunciat que el certamen d'aquest any tindrà lloc, com dèiem, del 15 al 18 de maig, una setmana més tard del que inicialment estava previst. Els organitzadors han optat per canviar les dates per evitar que l'esdeveniment coincidís amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló, que se celebrarà entre el 8 i l'11 de maig. La decisió s'ha pres per facilitar la presència dels expositors i visitants, ja que el Gran Premi de Fórmula 1 fa créixer la demanda de places hoteleres amb el conseqüent augment dels preus, tant de l'allotjament com dels mitjans de transport. L'escenari del Saló serà els Palaus 1 i 2 de la Fira Barcelona-Montjuïc.
I Gerard, avui es coneixeran les nominacions de la 86a edició dels Premis Oscars.
Doncs sí, la gala de premis de l'Acadèmia tindrà lloc el proper 2 de març i serà presentada per l'actriu i presentadora Ellen DeGeneres. Entre les pel·lícules favorites estan nominades a millor pel·lícula hi ha Gravity, 12 anys d'esclavitud o El Lobo de Wall Street. L'encarregat d'anunciar les nominacions serà l'actor Chris Wenhorn, conegut pel seu paper de Thor al film Los Vengadores, en una edició els premis que homenatjarà els superherois.
I com sempre estens la mà i em treus d'un mar de dubtes i puc dir ben fort que tu ets el Senyor. És el Senyor qui m'ha donat la vida. És el Senyor qui em crida pel meu nom. És el Senyor qui mai no m'abandona. L'alegria del meu cor és el Senyor. És el Senyor qui m'ha donat la vida.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, us parla Ignasi Miranda, mig minut i arribarem a un quart de nou després d'escoltar l'himne de l'aplec de l'Esperit, titulat És el Senyor. Repassem algunes notícies de l'actualitat religiosa. El secretari general de la Conferència Episcopal, José María Gil Tamayo, va dir ahir a Ràdio Estel que se sent més alleujat amb la nova llei de l'avortament. El nou portaveu dels bisbes va recordar que l'Església té dret a opinar sobre temes d'interès públic i encara més en una qüestió com la defensa de la vida, que no és ideològica ni partidista, alhora que va afegir que la reforma no és la que li agradaria més. D'altra banda, Gil Tamayo va aclarir el context de la declaració que va fer en nom de l'episcopat espanyol l'endemà que el president Artur Mas anunciés a mitjans de desembre la data i la doble pregunta de la consulta sobre la independència. No hem pogut sentir Gil Tamayo, que explicava que es va remetre amb aquella declaració als tres documents de la Conferència Episcopal Espanyola on declarava la unitat com un valor i un bé moral. Recordem, d'altra banda, que el portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola qualificava de moralment inacceptable en aquella declaració del desembre la consulta en els termes en què s'està plantejant. Ahir, José María Gil Tamayo, d'altra banda, va defensar l'autoritat moral dels bisbes de Catalunya a l'hora d'orientar els creients catalans sobre un tema com aquest, el del futur i l'organització política del país. Sobre la celebració del Dia de la Sagrada Família el 29 de desembre, Gil Tamayo va qualificar de tresor l'obra d'Antoni Gaudí i va dir que era un contagi polític a tot el que van ser les interpretacions que es van donar sobre un possible acostament del Papa Francesc a l'Església catalana en detriment de l'espanyola. Tamayo va admetre que el Sant Pare pot condicionar d'alguna manera la renovació de la cúpula de la Conferència Episcopal al març perquè pocs dies abans de la plenària tots els pastors de les diòcesis espanyoles completaran la visita ad limina al Vaticà. I l'Aula Magna del Seminari de Barcelona va acollir ahir el segon acte acadèmic d'aquest 2014 dedicat a l'exhortació pastoral del Papa Francesc Evangelii Gaudium. Els canvis de l'Església a nivell missioner, la manera d'anunciar l'Evangeli, la dimensió social de l'evangelització i l'actitud dels evangelitzadors són les principals qüestions que s'hi van tractar. L'acte, presidit pel bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Pere Tena, va tenir quatre intervencions. El professor emèrit de la Facultat de Teologia, Salvador Piem, va destacar la crida que el pontífex fa a l'hora de ser més ponderats tots i equilibrats dins l'Església.
La bellesa de l'amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat. I diu, d'aquí precisa en Finó que hi ha un ordre de jerarquies i veritat i que per això cal una adequada proporció. I aquí és molt divertit quan diu el que fa a vegades un rector. Diu, per exemple, si un rector al llarg d'un any litúrgic parla 10 vegades sobre la temprança i només 2 o 3 vegades sobre la caritat, es produeix una desproporció. El mateix passa, i aquí ve una de les frases lapidàries d'aquesta encíclica, aquesta exhortació al meu pare, quan es parla més de llei que de la gràcia, més de l'Església que de Jesucrist, més del Papa que de la paraula de Déu.
Els altres ponents van ser el degà de la Facultat de Filosofia i director d'aquesta casa de Ràdio Estel, Jaume Aymar, el vicedegà de Teologia, Joan Planelles, i el professor Xavier Morlans. Va tancar l'acte el degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig.
La majoria dels diaris d'aquest dijous titulen al voltant d'una de les notícies del dia, que el Parlament demanarà avui el traspàs de competències per fer la consulta amb un PSC dividit. Per exemple, el diari ABC titula Rubalcaba incapaç de controlar la rebel·lió del PSC. El diari La Razón, alçament nacionalista al PSC. D'altra banda, el diari El Mundo titula El fiscal presenta José Castro com un ignorant i un conspiranoic, fent referència a la imputació de la infanta Cristina. I el diari El País titula La Unió Europea inicia el desglàs en les relacions bilaterals amb Cuba.
I pel que fa als diaris de casa nostra, posicions ben similars respecte a aquesta fractura interna del PSC. La Vanguardia titula El PSC obre la porta de sortida als crítics i subtitula que Ros plega de l'escó per no trencar la disciplina en la votació de la consulta. Seguim amb el diari El Periódico, que titula Rebel·lió al PSC i subtitula Fractura entre els socialistes per la consulta. El punt avui en la mateixa línia, PSC, fractura oberta, i subtitula Àngel Ros deixa l'escó per no trencar la disciplina de vot a la petició per la consulta. I acabem com sempre amb el diari Ara, que titula El PSC serà menys si divers si hi ha expulsions, en referència a les declaracions d'ahir d'Àngel Ros.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Molt bon dia, doctor.
Molt bon dia, Mercè.
Expliqui'ns.
Mire, avui Carles Ramió escriu a El Periódico que en el procés català tot va molt ràpid, fins al punt que sembla que la independència està a la cantonada. Però res més lluny de la realitat, perquè ara el procés ja no depèn de Catalunya, sinó d'Espanya i del context internacional. I és difícil exigir la mateixa rapidesa als de fora, ja que per a ells som un problema més, entre molts altres, en el cas d'Espanya, o un problema nou i molt marginal en el cas internacional. I conclou que o canviem de ritme o acabarem perdent força. Un bon exemple d'aquesta diferent percepció del problema el veiem a la premsa d'avui. Mentre Joan Manuel Tresserres escriu a l'Ara que el cicle polític actual no durarà més de 10 o 16 mesos, Jaume Sobrequés, a El Punt Avui, fa un repàs històric del que ha succeït a Catalunya els darrers 300 anys i conclou que això no té remei, perquè mai no hem tingut aliats a Espanya. Ho il·lustra amb una frase que va pronunciar l'any 38 el president socialista espanyol Juan Negrín, quan el govern de la República estava instal·lat a Barcelona. Va dir: antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningún modo admito, cedería el paso a Franco. El més sorprenent, però, és que aquesta contundència en les declaracions dels polítics d'ahir, en plena guerra civil, la trobem en els intel·lectuals espanyols d'avui, cap dels quals s'ha manifestat públicament a favor del dret a decidir, malgrat que vivim en una democràcia consolidada. Ben al contrari, Francesc Marc Álvaro recorda avui a La Vanguardia un article que va escriure fa poc el catedràtic de Sociologia Enrique Gil Calvo, que sorprèn en un acadèmic del seu nivell per la ignorància que exhibeix, en què considera un enigma la súbita conversió de los catalanes al nacionalismo étnico, victimista i antiespanyol, i es pregunta com és possible que el pueblo más culto, moderno e ilustrado de la península haya caído en semejante regresión irracional. Malgrat que els prejudicis, doncs, entre les dues parts dificulten i molt el raonament i el diàleg, com escriu avui el savi Lluís Foix, cal seguir buscant punts de trobada per evitar una ruptura que no estaria exempta de moltes tensions. I si no, que ho preguntin al PSC.
Gràcies, Gabriel Genescà, que tingui molt bon dia.
Molt bon dia.
Igualment.
Ràdio Estel. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tres dies de moda al Corte Inglés. Només el 16, 17 i 18 de gener, fins al 60% de descompte en abrics, vestits i peces de punt per dona, home, joventut i infantil, i en una selecció d'accessoris i sabates. Només fins al 18 de gener. Tres dies de moda al Corte Inglés.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 8 minuts d'un quart de 9 del matí. Connectem aquesta hora amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. I coneguem ara també quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb pluges, precipitacions que afecten ara mateix les comarques del litoral i del perlitoral de Tarragona i de Barcelona. Al llarg de les properes hores, aquestes pluges, sempre de caràcter feble, s'extendran cap a la resta de la costa, és a dir, que van pujant cap al nord i arribaran a mig matí cap a les comarques de Girona. A la resta de Catalunya, nuvolositat entre variable i abundant, i la tendència és que es vagin entreobrint clarianes. De tota manera, a partir d'aquesta tarda, tornem a tenir més precipitacions a qualsevol punt de Catalunya, sobretot punts de l'interior, Pirineu i Prepirineu. Sempre, però, precipitacions de caràcter feble. Seran en forma de neu per damunt dels 1.400 metres, tot i que a última hora del dia la cota baixarà una mica més cap a l'àrea pirinenca. Les temperatures avui semblants a les d'ahir o una mica més baixes les màximes. La previsió per demà ens indica un matí bastant assolellat amb alguns núvols alts. De cara a la tarda està per al cel de ponent de sud cap a nord i de llevant cap a ponent, i de cara a dissabte altra vegada un dia amb precipitacions, especialment a la costa, i a la resta seran precipitacions disperses. Diumenge tornarà a sortir el sol, per tant, de cara als propers dies, un temps molt canviant. Avui amb pluges, demà més clarianes, dissabte altra vegada amb precipitacions i diumenge novament amb sol. Les temperatures els propers dies amb tendència a baixar una mica, però molt, molt de fred tampoc en farà.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. A Ràdio Estel, el primer cafè. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 15 al 22 de febrer, Xipre. Descobreix la Mediterrània Oriental amb nosaltres i empapa't de bellesa. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Aconsegueix amb La Vanguardia un joc de tres paelles a la pedra hispano-suïssa. Fregeix, guisa i cuina a la planxa gairebé sense oli gràcies a la resistent triple capa antiadherent granit. Et deixaran de pedra. Aquest diumenge a la Cartilla. I emporta't el joc de tres paelles gratis amb La Vanguardia.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
La festa de Cap d'Any, que es va fer ara fa dues setmanes al costat de Montjuïc, a l'Avinguda Reina Maria Cristina, ha promocionat de manera molt important la marca Barcelona a tot el món. No és la primera vegada, evidentment, que passa això. L'èxit de la festa, amb desenes de milers de persones gaudint d'una nit molt entranyable per a tothom, ha suposat un gran incentiu per a una ciutat, la capital catalana, molt necessitada de promoció després dels anys de crisi econòmica acumulada. Barcelona presenta grans potencialitats, com tots sabem, amb la Basílica de la Sagrada Família, el Barça, nombrosos monuments religiosos i artístics, l'arquitectura, el port, les platges i uns carrers variats, acollidors i plens d'atractius. Tenint en compte aquesta realitat, estem davant l'actiu d'una marca que va molt més enllà dels seus límits urbans, dels seus habitants, de les seves institucions i de les seves entitats. El complex comercial i d'oci Barcelona World, que es construirà a les comarques de Tarragona, però amb el nom de la marca Barcelona, és un clar exemple de les possibilitats de venda, per dir-ho així, que té a nivell mundial un producte com és Barcelona. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. La marca Barcelona ha consolidat a nivell mundial una imatge que genera grans ingressos en sectors com ara, per exemple, el turisme, el disseny, entre d'altres, i ofereix també uns valors positius. Aquestes potencialitats van portar l'Ajuntament a registrar la marca a finals de l'any 2011. Més enllà de l'existència reconeguda, l'administració local, amb ajuda d'altres poders públics, entitats, teixit industrial, empresariat i associacions turístiques, ha consolidat un producte que repercuteix positivament en l'economia i en molts ciutadans. Més enllà de tota aquesta dimensió, avui volem conèixer més a fons què és i què aporta Barcelona com a marca en una societat que necessita esperança. Estem davant tot un model de gestió econòmica i social que pot contribuir a la recuperació i al progrés. Tot desitjant que la marca Barcelona repercuteixi positivament a la gent més necessitada, llegir alguns estudis que s'han realitzat, sobretot els d'ESADE l'any 2011, sobre la competència que la capital catalana fa a ciutats com Berlín, París, Nova York, Londres o Roma, donen una esperança que supera les incerteses de molts ciutadans sobre la dimensió d'un producte potser encara poc conegut. Sigui com sigui, malgrat alguns problemes burocràtics que ha tingut la marca Barcelona, la promoció internacional de la capital catalana és patrimoni de tots. En les converses del carrer se senten sovint comentaris sobre allò que els estrangers coneixen de Barcelona i en la majoria dels casos predominen només el Barça i la Sagrada Família. Tots sabem que la ciutat és molt més que aquestes dues valuoses realitats.
Gràcies, Sara. Amb aquests paràmetres, amb aquestes pautes, obrim el mirador d'avui. Ens acompanyen avui a la taula del primer cafè de Ràdio Estel el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, Àngel Miret. Senyor Miret, bon dia, benvingut.
Bon dia, bona hora.
També comptem amb la presència del director operatiu de turisme i esdeveniments de l'àrea d'economia i ocupació també de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Torrella. Bon dia, senyor Torrella.
Bon dia a tothom.
I finalment saludem la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, també gran amant de Barcelona, barcelonina ella, i grafòloga, Francina Alsina. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, avui no és que ens vulguem limitar a Barcelona, perquè sabem que ens escolten moltes persones de dins i fora de la capital catalana, però ens ha semblat molt oportú donar a conèixer el que és la gestió d'una marca, la marca en aquest cas de la ciutat, de la capital catalana. Quin sentit té actualment, senyors, la marca Barcelona i com es treballa sobre aquesta eina de promoció a nivell polític, econòmic i social? Si volen començar els de l'Ajuntament, senyor Torrella, per exemple.
Molt bé, bon dia. Bon dia. En primer lloc, simplement subratllar, i com que és una tertúlia anem fent intervencions.
Sí, concises, si pot ser breument, perquè així anem intervenint tots.
A veure, la marca, l'estratègia de promoció d'un territori, d'una ciutat, es basa fonamentalment en l'atracció de valor, en l'atracció de persones, en l'atracció d'inversió, en l'atracció de talent, en l'atracció d'esdeveniments, en el desenvolupament d'aquests esdeveniments. Per atraure valor, el que necessites és que la marca estigui associada, que sigui atractiva, estigui associada a una sèrie d'atributs que la fan atractiva, valgui la redundància. I, per tant, que tant aquests diferents elements que he dit, les inversions, els esdeveniments, com les persones, tinguin ganes, sigui interessant acostar-s'hi. Aquesta és la base d'una estratègia de marca i d'una estratègia de promoció, entenc jo. I en el cas de Barcelona, efectivament, la marca, que és patrimoni, com heu dit a l'entrada, és patrimoni de tots i és una mica conseqüència de la manera de fer ciutat que caracteritza la nostra comunitat de Barcelona, té una sèrie d'atributs que la fan, de fet, molt atractiva, que ja han anat sortint alguns i sortiran al transcurs d'aquest col·loqui, i lo important aquí és, davant d'aquest actiu que suposa una marca amb capacitat d'atraure valor, de quines estratègies en totes per treure el màxim profit possible i protegir-la en un moment d'entorn comercial.
Com aquí l'Ajuntament té un paper important, però cal tenir l'habilitat d'aglutinar esforços, perquè de vegades no és fàcil això, no? Hi ha moltes parcel·les d'interessos, suposo, senyor Miret, si vol continuar.
Sí, no, jo trec tres punts sobre una mica aquesta pregunta, En qualsevol cas, el senyor Torrell és el que hi entén, Jo, en tot cas, contribueixo a la reflexió senzillament des d'un operatiu molt més vinculat als aspectes més socials. La primera és que és una marca que afavoreix a la ciutat. Tu feies referència a aquest tema a l'inici, però també afavoreix el país. És a dir, la projecció de Barcelona s'extén sobre el conjunt del territori. I, per tant, encara que els nostres oients puguin ser de les comarques de l'Ebre o de Girona, d'on sigui, han de saber que aquesta projecció de marca de la ciutat també pot repercutir i beneficiar, diguem-ne, el conjunt de la ciutadania catalana. La segona és una reflexió més global sobre què és una marca. i que l'objectiu de Barcelona jo crec que ha de ser que la marca i la realitat es corresponguin. És a dir, és veritat que hi ha marques, doncs des de cases de venda doncs de material esportiu, vehicles, etc, que deixen anar un determinat atribut en aquesta marca. Estic pensant, doncs, Volvo podríem dir que és una marca que porta al costat el concepte de seguretat, etc. Però és veritat que amb el temps, a vegades aquestes marques viuen exclusivament d'aquest concepte que se'ls hi associa, d'aquesta marca, i deixen de banda, diguem-ne, el que els ha portat cap aquí. El desig nostre és de l'Ajuntament, és que aquesta realitat de marca que té a veure, per exemple, amb el món de l'esport, Barcelona, des del punt de vista esportiu, és una marca internacional de primer ordre, o des del punt de vista del turisme, també tingui a veure amb una realitat que és la Barcelona social, que és el projecte de ciutat a partir del qual l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, diu allò de que la meva prioritat, l'acció de govern, sobretot, té a veure amb les persones. La meva prioritat, literalment, diu, són les persones. Per tant, l'objectiu, més enllà de consolidar aquesta marca en aquells aspectes que ja té una visualització internacional prou reconeguda, és impulsar també la marca de Barcelona des del punt de vista social. Des d'aquest punt de vista, després et podria explicar diverses iniciatives, però em referiré a una exclusivament, que seria allò de que quan l'alcalde acabi el seu mandat, estaria bé que davant de la ciutadania, que li ha fet confiança, presenti un balanç econòmic, que hem fet amb els recursos que ens deixen els ciutadans per gestionar, un balanç polític, aquest contracte social que tenim amb els ciutadans, com s'ha complert, i el que jo crec que també seria molt important, que és un balanç social. O sigui, com l'acció de govern ha pogut repercutir en una millor qualitat de vida dels ciutadans, més enllà del que és l'estructura típica de governança. I de moment em quedo aquí.
Doncs, ja
és el fil que jo t'agafo.
Doncs endavant. L'inconvenient de ser l'última en la primera ronda, però digui.
Bé, però no te m'oïnis que quan agafo el micro ja saps que no callo. Bé, sí que és important perquè dintre de les entitats socials sempre hem patit molt la nostra angoixa de dir una ciutat preciosa pels turistes, però pels que hi viuen, què? Ni també és cert que podem dir que en els darrers temps, després sabeu que hem tingut moments de tot, que només s'ha vist que la Barcelona quedi bonica, jo ja estava a la meva entitat en el Barcelona 92, i sabem tot el que vam patir amb la tancada de pensions, que la gent se'n va anar al carrer, amb les persones, com ens les treien, d'on estaven, o sigui, estava fent carrer, de cop i volta anava a buscar algú i ja no el trobava. Per què? Pues perquè havia passat una camioneta de la Guàrdia Urbana preciosa i ens els havien traslladat perquè estaven en un lloc turístic que feia lleig. I això ha sigut una de les coses que més ho hem patit amb angoixa, podria dir, no? I sí que li donaré la raó al senyor Miret, en el que darrerament sí que veiem que la persona, o sigui, que tot el que és el moviment social, Barcelona té cura d'ell. I a mi, deixeu-me dir que sabeu que vaig estar a Sarajevo per presentar la candidatura de Barcelona
a la capitalitat,
acompanyada del comissionat de l'Ajuntament per la capitalitat europea. L'Ajuntament ens va fer un vídeo guapíssim, jo felicito els de comunicació si estan per aquí, molt maco, i en el moment de passar-ho va ser una reacció tota guapa. O sigui, en aquell moment em vaig engreixar com a 20 quilos perquè la gent reconeixia coses de la ciutat i et felicitava. I clar, amb tota la meva modèstia diré que va ser el millor vídeo que es va presentar. No? Però també això va ser, com a molt fort després ens van dir a l'hora del jurat de decidir-se, fins i tot un punt una miqueta a la contra, perquè el comentari que tenien és a dir, home, és que Barcelona és molt coneguda i el que volíem era que reconegués una ciutat europea que no fos tan coneguda. I clar, és que Barcelona ho teniu tot i Barcelona és molt reconeguda. I aquest punt, perquè nosaltres també ens vam, quan ens van explicar posteriori membres del jurat, t'omple de satisfacció, dius, mira que bé, no? Som tan reconeguts tal, dius, jo, una mica més gent juga a la contra. Per què? Perquè Barcelona, la marca està consolidada i la gent la reconeix.
Doncs avui amb Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona, i Joan Torrella, que és el director operatiu municipal del turisme i esdeveniments de l'àrea d'economia, analitzem tots els aspectes de la marca Barcelona. Efectivament, en la introducció no hem esmentat explícitament aquesta gran notícia de fa poques setmanes, com és que l'any 2014 Barcelona és capital europea del voluntariat, una distinció que també afavoreix, sens dubte, la marca Barcelona. Són esdeveniments també els que alimenten, oi, aquesta promoció.
Són esdeveniments i sobretot és un atribut de Barcelona, un més, un que enriqueix la marca i que li dona també aquesta dimensió social que, òbviament, està vinculada a la nostra realitat. És molt important el que deia l'Àngel al començament de la correspondència entre marca i realitat. Això, les marques funcionen igual, si és una ciutat que si és una marca de cotxes. Si enganyes amb els atributs que atribueixes a la marca, acabes pagant un preu alt. Per tant, és important que en aquesta concepció de marca, en aquests atributs que la configuren i la fan atractiva, estigui present constantment aquesta dimensió social d'atenció a les persones, de millora de la qualitat de vida dels que hi vivim, i en aquest sentit aquest any internacional ens hi posa molt d'accent aquí.
En tot cas, si surt alguna cosa relacionada amb aquesta capitalitat, podem comentar-la.
Sí, jo només anava a dir-te, es visibilitzarà o farem visible, perquè hi ha una comissió que hi treballa, tot allò que ja existeix. O sigui, Barcelona és riquíssima, però és riquíssima per aquesta xarxa social que tenim, que ha configurat també la nostra manera de ser, el que ens dona identitat, i això ho farem més visible.
Avui també ens hem referit a la festa de Cap d'Any de l'Avinguda Reina Maria Cristina. Esdeveniments com aquest que aporten a la promoció de la marca Barcelona i com sorgeixen aquestes iniciatives que ja s'han qualificat d'èxit i potser d'activitats repetibles altres anys? Sí, senyor Torrella, després el senyor Miret, o com vulguin.
La festa de Cap d'Any realment ha sigut un èxit en el sentit, en diversos sentits. Un, que era la primera vegada que es feia. Barcelona, creiem que necessitava poder oferir una activitat d'aquesta mena, d'aquestes característiques, en un dia tan assenyalat. Evidentment, i aquesta era una de les raons importants que ens van portar, que en el procés van portar a aparèixer aquesta festa, per posicionar una imatge, una icona, una fotografia, si voleu, de la ciutat, en un moment en què la competició entre ciutats és important, i la nit de Cap d'Any apareixen aquestes fotos de ciutats de referència mundials. Per tant, això era important, però també ho era, i molt, la consciència de que era una festa ciutadana, era una festa familiar, i estic dient festa i volia començar dient que no volia dir festa, perquè hem insistit molt en el caràcter de celebració de les campanades, en un entorn en què cadascú fa la festa a casa seva o en altres llocs. Allò no va ser una festa, va ser un esdeveniment de 3/4 d'hora, en un espectacle molt interessant, que vam pretendre que fos molt icònic i molt representant de Barcelona. I efectivament, aquí, jo crec que això ha anat bé. Ha anat bé, primer, perquè la participació massiva de Barcelona, dels ciutadans de Barcelona, que eren 70.000, entre els quals hi havia molts turistes i molts visitants, però també molts ciutadans i moltes famílies de la ciutat. Doncs això ho fa en si mateix un èxit. I dos, perquè el posicionament d'aquesta imatge que he dit, d'aquesta fotografia, encara no tenim les dades definitives, però sembla que ha anat bé. Hem posicionat també en aquest àmbit Barcelona d'una forma, jo crec, que adequada.
Per tant, un espectacle, una escenificació cultural en un dia molt assenyalat. Senyor Miret.
Sí, de totes formes, també justament aquesta correspondència amb la realitat ens fa fer una reflexió en el sentit que tampoc no podem caure en el cofoisme, allò de dir, escolta, som els millors, no? Justament la marca Barcelona s'ha de distingir no només en els aspectes que hem assenyalat, sinó també en la qüestió de la contenció, de l'eufòria i sobretot del desig permanent de millora. No podem, per exemple, aquesta festa és evidentment que ha estat un èxit, però jo remarcaria dues coses. Una, que a nivell internacional encara ha tingut poc ressò. De fet, a la revisió de la premsa internacional, amb molt poca dels diaris de referència o dels mitjans de comunicació, Barcelona sortia, diguem-ne, com a paradigma de la festa final d'any. Seguien existint les clàssiques, doncs, del món asiàtic, de Sydney, de Londres, etc. I, per tant, nosaltres aquest ha de ser un objectiu, però que encara ni de bon tros l'hem assolit. És a dir, tenim feina a fer. I l'altre, que ho remarcava el senyor Torrella, i a mi això m'ha interessat molt, és, pensem que aquest espai de marca de la festa va molt vinculada a allò que dèiem novament de la Barcelona social o la Barcelona que té com a espai central la persona, a la mesura que ell ho remarcava, i jo voldria fer-hi encara més èmfasi, en què es tracta d'una festa familiar. Recordem que els anys anteriors la festa de final d'any consistia ni més ni menys que en la bretolada d'anar a la plaça Catalunya i llançar els vasos al terra, una trencadissa de vasos i cerveses. Bé, doncs hem passat d'aquest model, diguem-ne, de molt baix to i de molt poc interès a una festa en la qual, evidentment, doncs, hi ha joia i, per tant, també això és un concepte lúdic, però que, en definitiva, s'acosta molt més, com ell remarcava també, una celebració en la qual hi poden anar tota una família sencera i, per tant, poden anar-hi els avis amb els nets i amb els fills i, per tant, constituir una celebració a l'abast de tota la ciutadania, no una celebració d'aquestes...
transgressores o...
Sí, d'aquest tipus de festes que, malauradament, en alguns moments s'han posat de moda, no? Inclús a vegades la nit de Nadal mateix comença a haver-hi grups de joves que surten de festa, que precisament no és el que se diu amb la tradició. Bé, doncs volia remarcar aquests dos aspectes, que jo crec que anem alineats, però que tenim molta feina a fer en molts sentits i que aquesta seria una empenta que hem de donar entre tots.
Jo només recomanaria, i més als responsables de la Casa Gran, no?, el que no s'oblidi la gent. Perquè són nits de festa, però els que estem treballant amb gent que viu al carrer, aquestes nits moltes vegades en lloc d'alegria porten molta tristor. Llavors, tot el que puguem millorar la seva presència i també que el seu confort aquests dies, bàsicament, també ens, com a ciutat, en diria que ens ennoblirà, no? Ens farà més forts. I jo segueixo remarcant la importància de la xarxa social que tenim en aquesta casa nostra.
Sort de la xarxa social que tenim a casa nostra, perquè és el que dona consistència, crec, a tot aquest àmbit d'atenció a les persones, que des de les institucions es treballa amb intensitat, però que sense cap mena de dubte, si no fos per aquesta resposta de la mateixa ciutadania, seria molt, molt més difícil. I això també, encara que cada cosa té el seu àmbit, sembla que té una correspondència en l'àmbit de la promoció de la ciutat i en la promoció de la marca i en les estratègies més de dinamització econòmica, perquè fixa't que aquesta xarxa social, deixem salvant totes les distàncies, també es dona en tota la cooperació amb altres sectors que hi ha en el marc de la promoció econòmica de la ciutat. O sigui, Barcelona té una característica que més té ja llarga tradició, i és que està organitzada freqüència a través del que en diem plataformes públic-privades o entitats que agrupen institucions públiques, empresa privada i universitat, financeres, etc., per tal de promocionar específicament un sector de l'activitat. Per exemple, Barcelona Centre de Disseny, que és una fundació, o Biocat, la bioregió de Catalunya, que tot i que no porta el nom de Barcelona, fa aquesta tasca de promoció del sector de la biotecnologia, o Barcelona Aeronàutica i de l'Espai, o Turisme de Barcelona com a corporació, com a consorci públic-privat. Fixeu-vos que sempre hi ha una xarxa social, econòmica, científica, etc., que junt amb les institucions fa que aquell objectiu col·lectiu sigui més factible. I en el marc de la promoció de Barcelona i de la promoció de la marca Barcelona, aquesta cooperació és clau.
I ara va fer falca, i aprofitant que va dient això, no? Nosaltres com a federació el 20 d'octubre farem un marketplace, el segon que estem, que farem en aquesta ciutat, no? Les temes van dient a nivell d'Europa.
Ara que som capital europea.
El Centre Europeu del Voluntariat el té dintre de la seva agenda. Tot això també fa que dintre d'aquest món d'associacionisme la nostra marca s'estigui notant, s'estigui sentint. I a més és una aliança que estem fent amb l'empresa. O sigui, estem aquí fent una cosa que fins ara no s'havia fet mai, no? Posar l'empresa amb l'associació per veure com treballen junt les entitats amb empresa, i ho estem venent per fora. A Europa està...
Ignasi, si em permets, fent una mica de derivada. Faig una mica de derivada, que no és directa sobre el tema, però que agafo l'espai, diguem-ne, que ha obert així de refiló la Francina, per parlar un moment de les persones sense sostre. Arrel d'unes declaracions i d'unes manifestacions que fa la síndica de greuges de la ciutat de Barcelona...
Ara fa una setmana, tot just.
Fa pocs dies, sí, efectivament. En aquest punt jo crec que seria interessant que corregíssim els tècnics que treballem en aquests àmbits, alguns errors, a la mesura que acabem utilitzant tecnollenguatge, que és difícil de comprendre. I a partir d'aquest tecnollenguatge hi ha informacions que, sense mala intenció per part de ningú, queden transversades. Mira, la síndica deia, i tenia tota la raó del món, que s'havia incrementat en un 45% el nombre de persones sense llar. Quan això s'entén des de les persones que no necessàriament han d'estar especialitzades i, a més, s'acompanyen els mitjans de comunicació de la imatge de persones sense sostre en el sentit de que dormen al carrer, la gent interpreta, i fa molt bé de fer-ho així, que hi ha un increment del 45% de les persones que dormen al carrer. I la síndica diu que hi ha 3.000 sense sostre o sense llar, i per tant pensem que hi ha 3.000 persones. Evidentment, mentre hi hagi...
No es correspon una cosa amb l'altra,
no.
Queda clar.
Mentre hi hagi una sola persona dormint al carrer, la ciutat de Barcelona ha fracassat també en la seva marca social. Això ho hem de dir. O sigui, una és molta persona per dormir al carrer amb aquestes condicions d'indignitat. Jo el que volia únicament remarcar en aquest punt, fet aquest advertiment de que una és un fracàs de la ciutat, del conjunt de la ciutat i, per tant, també de l'Ajuntament i de la marca, és que en realitat no hi ha 3.000 persones dormint al carrer, sinó que aquest nombre, que és molt alt, es manté estable des de fa molts anys, des de l'any 2010, que són 800 persones al carrer. Justament aquest increment del 45% no s'ha notat el nombre de persones que dormen al carrer perquè les entitats socials i l'administració pública ha fet front a aquest gap, a aquest diferencial del 45% i l'ha aconseguit, diguem-ne, instal·lar en els àmbits, diguem-ne, dels pisos, dels equipaments que tenen les entitats socials, dels centres de què disposa l'Ajuntament. Per tant, dels 3.000 són 2.000 i escaig que no disposen de sostre propi però que dormen, diguem-ne, amb unes condicions que almenys tenen un cert contingut de dignitat, o almenys, diguem-ne, dorm sobre un llit i tens una dutxa, a les entitats socials i l'Ajuntament. Volia simplement fer aquesta acotació.
Doncs gràcies, sí, no. Mira, ja que hem parlat de qüestions socials...
Però quan ho vaig llegir, ahir vaig estar dinant amb la síndica i vam estar-ho comentant, val? De dir, sí que és cert...
La síndica ho explica bé,
sí, ella ho explica,
els mitjans
bé,
immediatament...
Agafen, treuen de context...
No,
perquè són les xifres que
ressalten. Perquè és fàcil d'interpretar això.
No, però és cert que carrer són això, unes 800 i alguna cosa teníem controlades.
Que evidentment és terrible, és una mica com l'altra cara d'aquesta Barcelona que tots volem.
És un fracàs de la marca Barcelona mentre en tinguem una sola. Si més no, aquest és el meu escrit.
A mi el que no em deixa de sorprendre és que se'ns mantingui la quantitat. De dir, hi ha molta més gent fora, una altra vegada que ens entra, bon, ja no parlem dels desnonats, de tot el que ens està passant, però els 800 es portem fixes des de quan? És que jo crec que en el primer recompte que vam fer ja ens sortia...
De fa molts anys, sí.
Sí, ja fa 7 anys, ara farà el primer recompte. I ja ens va sortir aquesta quantitat. Després la cosa s'ha empitjorat més, o sigui, s'han anat posant mitjans, però tenim una xifra que no se'ns belluga. I això sí que és digne d'estudi. El per què tenim aquesta cronificació.
El temps és implacable i estem acabant ja. Avui ens han acompanyat Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, també Joan Torrella, director operatiu de Turisme i Esdeveniments de l'Ajuntament de Barcelona, i Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida també de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, algunes paraules sobre el futur de la marca Barcelona i sobre la tasca difícil d'aglutinar els esforços que dèiem al principi, senyor Torrella, i els altres breument.
I tan breument, és molt difícil. En tot cas, sí, volia subratllar sobre la marca i pensant en el futur, arrelat una miqueta en el passat immediat, és un dels atributs de la marca de Barcelona reconeguda com a tal, és la sostenibilitat. Normalment, quan un diu sostenibilitat, s'interpreta en la seva dimensió ambiental. Volem posar l'èmfasi, i en turisme ho estem fent de forma sistemàtica, a través d'una acreditació que ens acredita com a tals, com a destinació de turisme responsable, en la sostenibilitat econòmica, social, cultural i ambiental també, de les polítiques de fer atracció d'activitat econòmica a Barcelona. Som una capital, una destinació mundial interessant i atractiva, que volem que aquestes polítiques siguin sostenibles i, per tant, que repercuteixin en el conjunt de la societat els beneficis que abans heu comentat al començament de grans ingressos que reporta la marca. No n'hi ha prou amb que el reporti, cal veure com després, un cop aquí, aquests ingressos capilarment es distribueixen per la ciutat i pels diferents àmbits de treball de la ciutat. Això hi estem compromesos.
Senyor Miret.
Jo només afegiria, diguem-ne, des d'una perspectiva diferent, perquè per la resta em sumo al que diu el senyor Torrella, és de que les marques les hem de construir amb la ciutadania. És a dir, més enllà de l'acció de govern, no ens podem entusiasmar en dir som capital de l'esport, del turisme, de no sé què, fins i tot de la Barcelona social, sinó que la línia per la qual volem mantenir aquesta coherència entre la marca i la realitat l'hem de mantenir contínuament al costat de tota la ciutadania. No pot ser una acció de l'Ajuntament, sinó de la ciutat de Barcelona, que ha d'anar escollint quines són les prioritats i quines són les marques que vol consolidar i les que potser en algun moment voldrà deixar de banda.
Tregina, Alzina?
Jo, clar, totalment d'acord amb el senyor Miret. I anava a dir
estem que, en l'àmbit social, d'una manera o d'una altra.
Exacte, dintre d'un àmbit social jo remarcaria que hi ha un pacte de la ciutat, que és el pacte per la Barcelona inclusiva, que va en la línia que està dient el senyor Miret. O sigui, amb aquest pacte està treballant-hi tota la ciutadania perquè Barcelona sigui una Barcelona no que exclogui els més desfavorits, sinó que hi pugui incloure a tothom amb ell.
De fet, en el nostre programa tenim una secció que es diu Solidaritza't els dimarts, que parteix precisament d'aquesta filosofia de la Barcelona inclusiva a partir del testimoni de moltes entitats.
I seguiré reclamant que no se'ns oblidin.
Exacte. O sigui
que des de l'Ajuntament, la Casa Gran, no se'ns oblidi.
Gràcies, Francina Alzina, Àngel Miret i Joan Torrella. Avui hem dit algunes coses sobre la marca Barcelona. Esperem que hàgim ajudat els oients a entendre una mica més el que comporta tot això. Fins un altre. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
De seguida parlem d'una marató de donació de sang.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens un televisor LED de 32 polzades Panasonic Smart TV que abans valia 479 euros, ara per només 399.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electroofertes d'Hipercor.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb el doctor Enric Contreras, que és un dels promotors de la Marató de Donants de Sang 2.0 de Catalunya. Demà comença aquesta marató, que té com a punt neuràlgic la Fundació Tàpies a Barcelona, però que també tindrà com a llocs per donar sang als principals hospitals. D'aquesta marató parlem breument els propers minuts. Doctor Enric Contreras, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, amb l'eslògan "Siguis el donant que siguis, comparteix la teva sang", es fa aquesta marató. Ens pot fer una presentació, si pot ser telegràfica, del que és aquesta iniciativa?
Sí, aquesta iniciativa neix perquè els mesos de gener pels bancs de sang són sempre complicats. És quan baixen més les reserves de sang. I ara, en aquests moments, a Catalunya tenim reserves de sang per passar 5 dies, aproximadament. I ens interessaria tenir-ne una miqueta més. Des de fa uns mesos estem preparant aquesta marató. Aquesta marató per primera vegada es farà simultàniament a tota Catalunya, encara que l'epicentre està a la Fundació Tàpies. Com molt bé ha dit vostè, a qualsevol gran hospital de Catalunya es podrà fer la donació de sang. I es diu 2.0 perquè el que millor funciona en la donació de sang és el boca-orella. Quan una unitat mòbil del banc de sang arriba a un poblet, tothom pel boca-orella se n'assabenta. I volem que les xarxes socials, Facebook, Twitter, etc., facin aquesta funció, el boca-orella.
I amb les xarxes socials es pot aconseguir un bon resultat, això és el que s'espera. La ciutadania s'ha mobilitzat amb més de 10.000 missatges i aquesta etiqueta al Twitter, Marató Donants Cat, i bé, l'objectiu és arribar a 5.000, com a mínim.
Sí, com a mínim arribar a 5.000, i jo estic quasi segur de que l'objectiu el superarem.
Si algú està interessat i vol mirar a internet, a la web donarsang.gencat.cat/marató, és a dir, donarsang.gencat.cat/marató, allà es pot reservar hora per donar sang o compartir el missatge a les mateixes xarxes. Bé, un missatge potser general per sensibilitzar aquelles persones que amb unes determinades condicions, que es poden també preguntar als hospitals i a molts llocs, vulguin o creguin que poden donar sang, què els diria? Perquè això és una tasca solidària, altruista, molt important.
Sí, jo crec que el missatge fonamental és que la sang és un fluid, un líquid absolutament imprescindible. Si no hi ha sang, no hi ha possibilitat de viure. I malauradament encara no es pot fabricar de forma artificial. Per tant, l'única manera que tenim d'aconseguir-la és amb les donacions voluntàries. Les persones que tenim la sort d'estar al costat dels que estan sans, dels que no necessitem la sang, sinó que la podem donar, d'alguna manera tenim el deure social de fer-ho. I això és una miqueta el missatge.
Gràcies, moltes gràcies, doctor Enric Contreras. Recordem que la marató és demà divendres, dia 17, i dissabte, aquests dos dies. Per tant, els qui puguin i vulguin s'animin a aprofitar aquests dos dies. Moltes gràcies, doctor Enric Contreras, que vagi bé la donació de sang. Molt bon dia, fins una altra.
Moltes gràcies, bon dia.
Són ja les 9.